Bona tarda, són 2:15, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
I com sempre, comencem fent un repàs en titulars de les notícies més destacades. Els partits de l'oposició a l'Ajuntament de Calella veuen una pèrdua de patrimoni la cessió que fa el consistori de dos immobles a Hàbitat Solidari. El ple de l'Ajuntament va aprovar ahir tres mocions, una d'elles per unanimitat va ser presentada pel grup municipal d'Esquerra, en què es demana a l'equip de govern una planificació i priorització de les inversions necessàries en els equipaments esportius municipals. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal especialitzada en el cultiu i la distribució de marihuana entre els escorcolls que s'han fet i en domicilis de Canet de Mar i Dosrius, entre d'altres. Novetats a l'entorn de l'explosió en un pis de Premià de Mar el passat 18 de setembre. Les últimes hores hem sabut que ha mort l'home de 54 anys que es trobava en estat crític a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Es tractava de l'últim ferit que es trobava ingressat. Avui a l'Info Migdia parlarem amb el president del grup Avimoltor, Jaume Pruna, per parlar d'una nova edició de la Fira del Col·leccionisme i l'intercanvi que es fa aquest proper diumenge al Passeig Manuel Puigverd. I també parlarem amb Agustí Pérez, el director d'Ironman Barcelona, de la prova esportiva que s'ha celebrat aquest diumenge a la ciutat de Calella, per fer balanç també de com es va desenvolupar. L'oposició veu una pèrdua de patrimoni amb la cessió que fa el consistori a Hàbitat Solidari. El ple d'ahir al vespre va aprovar la cessió gratuïta d'un pis i d'una casa a la Fundació Hàbitat Solidari per destinar-ho a lloguer social. L'oposició es va abstenir a aquesta cessió perquè veu noble la finalitat, però no veu amb bons ulls que el consistori es desfaci de patrimoni municipal. El tinent d'alcaldia Jordi Sitjà va explicar que el pis ja fa 10 anys que està en règim de lloguer social i que la casa tenia fins fa uns mesos un inquilí en lloguer social. Qui compri i la rehabiliti i acabarà gastant uns 200.000 euros, una xifra que el consistori ni pot ni vol assumir per fer-hi com a molt un habitatge social. Això deia Jordi Sitjà. És per això que la dona a la Fundació Hàbitat Solidari, amb la condició que la vengui i amb l'import de la venda es puguin comprar un parell de pisos. A més, Sitjà va explicar al ple que la Fundació Hàbitat Solidari té un local en propietat a Puig de Popa que es vol posar també en venda i afegir-ho al que es tregui de la Casa del Raval i comprar algun habitatge més per fer-hi lloguer social. I això, diu, tot plegat fa més fort econòmicament a la Fundació.
Que li dona una solvència econòmica a la Fundació que el posiciona també davant d'entitats financeres, davant de poder doncs, negociar doncs, les mateixes entitats que tenen, moltes vegades hem dit, tenen pisos tancats i que nosaltres podem fer un acostament primer doncs, cordial i després si convé una mica més amb mesures que tenen els ajuntaments per poder adquirir habitatge. Si no tenim recursos al darrere, no podem negociar res i per tant hi ha tota aquesta amalgama d'uns habitatges que com s'ha dit en un moment de la conversa havien tingut des del primer moment la vocació de cedir-se per fer una funció d'habitatge social.
El primer partit a mostrar els seus dubtes al fet que el consistori cedeixi la propietat d'un pis al carrer Joan Fuster i d'una casa al carrer Raval va ser Iniciativa. El seu regidor, Sebastián Tejada, va assegurar que la seva formació no té res en contra de la Fundació Hàbitat Solidari, però són partidaris d'una altra política d'habitatges que no la dirigeixi directament una fundació privada, sinó que hauria de ser des del consistori. En aquest sentit, va dir que confia que amb la nova oficina d'habitatge això serveixi per redreçar aquest camí que ell veu equivocat. Precisament, el tinent d'alcaldia d'habitatge, el socialista Josep Torres, va dir que si s'ha creat l'oficina d'habitatge és precisament per no deixar totes les polítiques d'habitatge en mans de la Fundació.
La Fundació ha anat creixent, però l'Ajuntament també ha tingut voluntat d'implementar també la política d'habitatge, per tant ara no és Fundació igual a política d'habitatge. Jo crec que la inauguració, tal com ha dit la senyora alcaldessa, de l'Oficina d'Habitatge, que deixa clar que hi ha la voluntat clara d'aquest govern de tirar endavant unes polítiques d'habitatge, i també tenim clar que la Fundació forma part d'aquestes polítiques d'habitatge, i per això la voluntat també ha estat incorporar-la en aquesta agència, perquè té el seu despatx allà i nosaltres d'alguna manera podríem dir que la tutelem.
Per part del Partit Popular, el regidor Josep Maria Pérez Basar va mostrar-se favorable a que una fundació sigui qui gestioni la política d'habitatges, però també recela del fet que el consistori pugui estar perdent patrimoni de manera gratuïta. La seva preocupació és què és el que pot passar, què pot passar amb els habitatges que fins ara eren municipals si en un futur la fundació trenca el seu actual model social.
Nosaltres estaríem més a favor de que en la Fundació tinguéssim una participació que no ha quedat aclarida, de la comissió ho vaig preguntar, una participació tipus societat i en el qual l'Ajuntament fos partícip en un cert percentatge d'això. D'aquesta manera, doncs, si pel que fos aquest caràcter social i que fa aquesta Fundació, que per molts anys sigui així, no fos així, canvies el rumb, doncs, i acabés trencant-se aquests patrimoni de l'Ajuntament, tornés a revertir en l'Ajuntament. Aquesta és la nostra idea.
La CUP també va mostrar-se d'acord amb la finalitat de la cessió d'habitatges, però també incidia en la pèrdua de patrimoni municipal. El regidor Jean Catà va anar més enllà, va anar un pas més enllà i va dir que la Fundació de moment és transparent i té vocació totalment democràtica, però no hi ha res que garanteixi que això segueixi sent així en un futur.
O sigui, el fet de que sigui aquesta fundació la que s'encarregui de gestionar això, s'esdevé una falta de garanties, en el fons, de transparència, de decisions democràtiques, etc, etc. Amb això no volem qüestionar la feina que està fent la Fundació Hàbitat Solidari, que ens consta, doncs, que és una feina molt bona. El que sí que volem, doncs, que quedi palès i que consti en acte de que estem d'alguna manera, l'Ajuntament el que està fent en els últims mesos i anys és sistemàticament cedir tota la gestió de l'habitatge social de la nostra ciutat a aquesta fundació, i entenem que això pertoca fer-ho a l'Ajuntament. És a dir,
per part d'Esquerra Republicana, la regidora Cristina Gómez va dir que troben correcta la cessió dels habitatges, però es van abstenir a la votació perquè el no estar al govern, diu, no disposen de tots els detalls de funcionament de la cessió ni de la fundació per poder jutjar el punt que es portava al ple. Per resoldre aquests dubtes dels partits de l'oposició, el govern va explicar que la Fundació Habitat Solidari no té ànim de lucre i va ser fundada fa gairebé 20 anys en el context de Càritas. A més, l'expedient de cessió no ha tingut cap al·legació i la Generalitat hi ha donat el vistiplau. L'alcaldessa va demanar que no s'associï sempre la paraula privat amb especulació. El punt es va aprovar amb 10 vots a favor i 6 abstencions. D'altra banda, el ple va aprovar per unanimitat, amb acord de tots els grups polítics, l'inici de la creació de la figura del síndic de greuges de Calella. Només el Partit Popular va presentar dubtes en primera instància al voler saber exactament quin cost té aquesta figura institucional i al considerar que ja hi ha un síndic a Catalunya on qualsevol calellenc s'hi pot adreçar. La resta d'oposició, igual que el govern, va coincidir en opinar que un síndic propi a Calella augmenta la transparència i facilitarà un acostament dels ciutadans al consistori. I encara en l'òrbita del ple d'ahir us hem de dir que es van aprovar 3 mocions, una d'elles per unanimitat que va ser presentada pel grup municipal d'Esquerra, que ja ho hem dit aquests dies, per demanar a l'equip de govern una planificació i priorització de les inversions necessàries en els equipaments esportius municipals. Aquesta moció va ser acordada amb el govern i es van retocar 2 paràgrafs. La regidora d'Esquerra, Cristina Gómez, ens explicava que l'objectiu és poder fer front a les inversions necessàries en equipaments esportius i per això cal tenir, diu, una llista de les necessitats i de les inversions que cal fer, quantificar econòmicament el seu cost i prioritzar-les.
La voluntat d'aquesta proposta, per tant, és poder treballar conjuntament els representants polítics i els representants dels mateixos clubs i entitats esportives de Calella amb l'assessorament dels serveis tècnics municipals necessaris i especialment els dels àmbits vinculats a la proposta de treball, un mapa de necessitats i prioritats que permeti treballar amb la major eficàcia i eficiència possible. També és cert que realitzar un exercici d'aprenentatge mutu, de coneixement per part de totes les parts implicades de la complexitat a l'hora de prioritzar les inversions que cal fer en l'àmbit dels equipaments municipals. però tenim el ferm convenciment que la realització d'aquest exercici i el compromís que esdevingui vinculant en la seva part resolutiva serà positiu i enfortirà la corresponsabilitat entre tot el teixit esportiu i associatiu de la ciutat i el propi Ajuntament.
El tinent d'alcaldia Jordi Sitjà va explicar que quan van arribar al govern l'any 2011 el manteniment d'instal·lacions esportives estaven molt endarrerides i des de llavors ençà han gastat 250.000 euros cada any en aquest àmbit. La segona moció aprovada en aquest cas amb un únic vot d'abstenció i tota la resta a favor va ser la que va presentar Iniciativa per Catalunya Verds sol·licitant la creació d'una comissió amb representació de tots els grups municipals que s'encarregui d'estudiar si el Brexit pot portar algun benefici a la ciutat de Calella. Els regidors Sebastián Tejada va indicar que tot està molt a l'aire a hores d'ara. Només se sap que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea està prevista pel març de l'any que ve, però es desconeixen les repercussions socials, econòmiques i empresarials que això pot tenir. Intueix que hi haurà empreses que voldran deixar de tenir la seva seu en terres bretones i aposta per atreure a la ciutat algunes petites o mitjanes empreses, sobretot de l'àmbit turístic. Per això van proposar una comissió de regidors que presenti un informe a ple de conclusions i accions que s'han de fer al mateix ritme que les negociacions del Brexit. Escoltem Sebastián Tejada.
En aquest context és previsible pensar que en un termini difícil de precisar, moltes empreses, treballadors i autònoms del Regne Unit hauran d'adoptar un posicionament sobre el seu futur en funció del resultat de la negociació bilateral. No és rebutjable que, a banda de les agències europees radicades en les illes i les activitats que d'elles depèn, algunes empreses importants i algunes pimes i treballadors autònoms avaluaran seriosament la possibilitat de radicar-se en la Unió Europea. Des que es va conèixer el resultat del referèndum, algunes ciutats i regions europees importants s'han començat a posicionar per tal d'acollir les agències europees que hauran de tornar a territori comunitari. A més, algunes ciutats i regions han començat a oferir-se com a zones d'interès per a una eventual reubicació de les empreses del Regne Unit i algunes oficines de promoció econòmica s'han llançat a treballar el sector empresarial potencialment sensible a la nova situació.
El regidor del PP es va mostrar sorprès que un partit com Iniciativa vulgui portar a Calella empreses privades i capital, però afirma que la ciutat només és coneguda per alguns turistes britànics i poc més. Diu que potser hi haurà convenis bilaterals entre Espanya i el Regne Unit i la moció podria tenir sentit si ho plantegés Catalunya, però no una ciutat com Calella. Es va abstenir perquè ara per ara no se sap si es podran atreure empreses ni com aniran les negociacions. La resta de forces van votar a favor de crear aquesta comissió per fer un inventari de possibilitats i posicionar Calella, que potser no portarà cap fruit concret respecte al Brexit, però si més no, servirà de base per saber les possibilitats i els atractius de la ciutat.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallatv
Avui volem parlar de la Fira de Col·leccionisme i Intercanvi que es fa cada primer diumenge de mes a la ciutat de Calella, una activitat que es fa al llarg de tot l'any, que impulsen, que organitzen els membres del grup Avimultor, i aquest mes d'octubre amb un canvi. El canvi ha estat que no s'ha fet el primer diumenge com corresponia, sinó que es farà aquest proper diumenge, el segon diumenge del mes d'octubre, i el motiu és la celebració de l'Ironman, que ocupa bona part del passeig i, per tant, no es pot fer aquesta prova. En parlem, ho fem amb el president del grup Avimultor, amb el senyor Jaume Pruna. Senyor Pruna, benvingut a Ràdio Calella.
Hola, ben trobats, gràcies sempre. Només és perquè, esclar, la gent de fora, més o menys, ja els veurem ara que seria el segon diumenge, però llavors la gent de Calella i Rodalies quedaria sense saber doncs, que es fa aquesta troballa i aquesta trobada. I jo penso que si ens voleu fer aquest favor de fer aquesta petita crida en els calellencs i a les persones que vulguin participar com cada vegada en aquesta trobada, doncs que serà el dia 9, serà diumenge, des de les 8 del matí fins a les 3 de la tarda, i que endavant no és res més que això, doncs fer saber que hem fet aquest canvi de dia per resultes d'aquesta festa i que, bueno, i que gràcies de tot el que ens doneu i sobretot per recordar que no ha sigut cap pallo de ningú, sinó que, en fi, del 2 al 9, i que hi pot haver algunes persones interessades, pues, que si no se n'enterin, si no és per via ràdio o via que puguem nosaltres també, doncs, d'alguna manera o una altra, fer-ho.
Doncs, senyor Pruna, però aprofitant que avui el tenim aquí, que ja ho ha explicat a l'audiència de Ràdio Calella, parlem també d'aquesta fira i una mica què és el que la gent pot trobar cada mes quan s'hi celebra.
Bueno, a veure, d'això nosaltres tenim una autorització de l'Ajuntament de tot l'any i cada diumenge, el primer diumenge de mes, llevat del juliol i l'agost, que com que fa tanta calor, doncs si ve tanta gent de fora, doncs ho fem durant tot el dia, del matí fins a les 9 del vespre. I després hi ha aquest, després de l'anomen aquest, que hem de córrer-ho una setmana per mort de què, doncs, s'ha dit, a fi efecte de poder fer doncs, totes aquestes accions esportives. I diumenge, que serà 9, doncs tocarà aquesta vegada fer-ho el dia aquest del mes d'octubre. I res més que això, estem molt contents, hi ha molta participació, ara resulta que això s'ha engrandit molt, es fa a tots els pobles, però nosaltres hem de mirar de que Calella sigui un dels pobles que ho fa bé, tenim un meravellós, tenim unes ombres i a prop del mar, i tenim servei de cafeteria, tenim, en fi, que estem molt ben situats i penso de que val la pena de continuar tota vegada de que volem que sigui doncs, un punt de referència i que es porti en aquestes exposicions qualitats, antiguitats que moltes queden a moltes cases de Calella, que hi ha gent que compra cadires, hi ha gent que compra mobles, coses que després el poden fer-ho jugar amb altres habitacions per acabar d'ornamentar, i això penso que és important. I després hi ha la part de monedes, hi ha la part de en fi, tot un seguit de coses que hi ha molta gent interessada, més de vegades de les que ens pensem. Tothom, no sé per què, però tothom té una afició al col·leccionisme i hi ha molta gent que es dedica a moltes coses. Pensar que hi ha gent que es torni l'ero per fer col·lecció de sucres, i vagin buscant sucres de tot arreu per fer una col·lecció. Escolta, és que hi ha unes varietats que ens fa nosaltres en quedem una mica estranyats, no? Però jo penso que hem de continuar perquè és un èxit i donem gràcies al departament corresponent de l'Ajuntament perquè ens ajuda. Tenim una pancarta tot l'any posada en el passeig, posada per la regidoria corresponent.
Senyor Pruna, i quin és el perfil de visitant d'aquesta fira de col·leccionisme? És més aviat gent gran o hi ha de tot?
Hi ha de tot, perquè, a veure, jo de vegades penso que gent que té afició a col·leccionar, perquè, a veure, pensen en alguna continuïtat, o sigui dels fills o sigui dels nets, perquè està una persona de 80 anys que es gasta, per exemple, 100 euros o 200 euros per comprar monedes, col·lecció, siguin romanes, siguin de qualsevol país, doncs penso que aquest senyor que les disfrutarà un temps, però vull dir que s'ha de deixar per algú. O sigui que aquests col·leccionismes no és res més que donar una continuïtat, donar una vida a lo que s'acaba per un cantó, creix per l'altre. I em penso que això és l'important, a l'efecte que no desapareixin doncs, totes aquestes coses que són ancestrals, que són dels nostres avis, dels besavis, la gent ho va canviant, i va passant a generacions noves, i així és d'aquesta manera, doncs, continuem tinguent aquest coneixement a través dels anys, perquè la gent ho guarda i perquè la gent ho col·lecciona.
Doncs, senyor Pruna, gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Info Migdia i que hi hagi molta sort, que vagi molt bé el proper diumenge.
Vinga, moltes gràcies.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Aquests dies hem parlat abastament de l'Ironman, de la prova, també de la seva repercussió a la ciutat de Calella i, de fet, també a la resta de la comarca. I avui volem fer balanç amb el director d'aquesta prova, d'aquesta cursa, amb l'Agustí Pérez. Agustí, bona tarda.
Bona tarda.
Ja estem a dimarts. No sé si ja heu deixat enrere la ressaca de tot un cap de setmana molt intens, tot i que crec que ja es comencen i s'obren les inscripcions per les proves de l'any que ve, oi?
Doncs sí, una mica això no para, és veritat que una mica a l'obrir aquest ventall de les inscripcions en aquest moment només a finalitzar, doncs ja dona caliu i la gent ho espera amb molta expectació, i sobretot perquè jo crec que la imatge donada aquest cap de setmana ha estat excel·lent. La gent que ha vingut a gaudir de la nostra localitat, de la nostra cursa i del que han trobat, han quedat molt, molt sorpresos, i crec que és una bona senyal que ja tinguem una reacció i uns feedbacks del propi participant molt bons, i bé, com bé sabíeu, també una mica ens arriscàvem a jugar amb uns dos circuits que han funcionat a la perfecció. Agrair des d'aquí tota la col·laboració de totes les institucions que han fet possible. I bé, a nivell esportiu, un rècord de la cursa, un dia fantàstic amb la climatologia perfecta, poc més es pot demanar. Jo crec que tots els que hem composat, tant des de dintre com des de fora participant, el públic ha vingut a Calella a competir aquest cap de setmana, doncs tots hem posat el nostre granet de sorra i hem fet allò que creiem que sabem fer bé, que és fer un esdeveniment de primer ordre mundial.
Uh-huh. 2.900 triatletes, no sé si aquesta xifra pot créixer més o ja s'ha de mantenir d'aquesta manera per tal de que tot funcioni, tota l'organització funcioni de manera correcta.
Nosaltres tenim un topall que, com bé sabeu, que és el camp de futbol, la capacitat real, també el tema de la capacitat de la carretera, doncs que et dona un ratio ja molt aproximat. Nosaltres, el nostre topall està a sobre uns 3.000 atletes, i creiem que també és un bon número per poder treballar bé, perquè donar un servei de qualitat i poder oferir una prova segura per tothom, no? Jo crec que estem en aquest punt i poc més creixement hi haurà. No som sols nosaltres, si pensem en tots els altres Ironmans a nivell important de tota Europa, les xifres amb les quals es mouen són 3.000, 3.200 màxim, i sobretot és això, perquè també creiem que s'ha d'optimitzar els recursos i no creiem en una prova tan massiva que una mica es descontroli, no?
Uh-huh. Ara que has parlat de l'optimització de recursos, no sé si a nivell econòmic també surten els números. Hem de dir que aquesta vegada ha estat la primera que s'ha fet sense l'ajuda que hi havia prevista del Consell Comarcal, no? Hosti.
Bé, la veritat, com sempre, amb aquestes coses sempre entraríem en un debat, en una discussió important, tot això. Però bé, jo haig d'agrair tota, de la primera a l'última ajuda, en aquests moments que no són fàcils per l'economia del nostre país, i tot allò que rebem, doncs, i sobretot allò que ens faciliten, perquè no només són diners per poder portar aquest esdeveniment endavant. I després, doncs, els números surten perquè nosaltres som una empresa a la qual creiem en un projecte, el portem i invertim a cegues amb allò que fem, perquè creiem que tenim la marca i la clau de l'èxit d'organitzar bons esdeveniments esportius, i seguirem endavant amb tota aquella ajuda que ens donin, i la que no, ens la buscarem.
S'ha picat a alguna porta concreta en aquests últims dies?
No específicament. Com sempre, sabeu que de la nostra molt bona relació amb l'Ajuntament de Calella i amb la seva alcaldessa, la Montserrat Candini, que sempre està predisposada a ajudar amb tot allò que pot, i sempre no parem mai de tindre converses d'aquest aspecte. Hi ha molts altres, perquè al final, com bé sabeu, aquesta cursa està coorganitzada per l'Ajuntament de Calella i nosaltres, i la clau de l'èxit està en aquest any rere any. Ja recordo ara mateix que hem fet 7 esdeveniments d'aquest estil, i si ho pensem, la memòria ens oblida ràpid, però portem una gran tasca feta, i no perquè un any hem tingut un petit problema amb una institució, doncs deixarem de lluitar per aquest camí que crec que hem fet i farem molt bo.
Agustí, per acabar, durant 7 hores de competició són moltes hores, més a més totes les hores prèvies, les posteriors, tota la maquinària de l'Ironman en marxa, i també hi ha moments com els que Ràdio Calella Televisió ha recollit durant aquest Ironman aquest diumenge, amb molts triatletes que acabaven la cursa i després demanaven matrimoni a les seves parelles. No sé si vosaltres ho heu viscut de primera mà, però són moments com molt especials que també es viuen, no?, a banda de la competició esportiva.
Bé, que la gent aprofiti aquest repte per demanar a la seva parella que es casi amb ella, doncs és un clar exemple que estem davant d'uns esdeveniments de caràcter diferent, no? D'aquella darrera, doncs, molt esforç personal i molts reptes personals, i la família és molt important, la parella que t'acompanya, doncs s'ho mereix tot, perquè al final hi pateix totes aquestes hores de bicicleta que has d'anar entrenant, i és fantàstic poder, els nostres speakers ja estan avassats en això, i em sembla que, si no recordo malament, va haver 5 o 6 peticions, totes elles acceptades, menys mal, i molt contents que la gent gaudeixi aquest esdeveniment realment com això, com una festa esportiva, i que, bueno, es combini amb coses com aquesta.
De fet, l'Ironman és també és una festa esportiva, és una competició esportiva, però molt familiar, no? Perquè fins i tot en el formulari d'inscripció hi ha preguntes concretes sobre la família, no?
Ves que al final ho hem dit sempre, no? Això no només és una prova esportiva, és una prova turístico-esportiva on ens compta molt la família, no? La família, i nosaltres intentem treballar també tots aquests aspectes, des d'oferir les millors informació i millors possibilitats per aquests dies que estaran aquí amb nosaltres, i bé, hi ha moments que són increïbles, veure com, per exemple, el dijous a la tarda teníem més de 1.000 triatletes ja que havien recollit el dorsal. Vol dir que dijous, divendres, dissabte, diumenge, dilluns, tots aquests dies, ells amb un ràpid més o menys de 3 persones per atleta, doncs s'omplen els carrers de Calella, del Maresme, perquè Pineda, Santa Susana, fins i tot Barcelona, on sabem que hi ha molts grups, per exemple, aquest any, de russos que s'han allotjat, doncs és fantàstic. Això dona bueno, dona la potestat per poder oferir un tall viari important, ben coordinat, però que també és d'agrair a tota la solidaritat dels altres pobles que fan al final que posar a Calella, al Maresme i a Catalunya al mapa del món.
I l'impacte a les xarxes socials, que també durant tot el dia els triatletes que competien estaven fent difusió de la seva participació a Calella, de l'Ironman.
Bé, això ja sabeu que avui en dia és molt, molt, molt valuós, no? I de fet ja tenim dades de l'any passat, ja tenim dades que suposo que aquest any ja se superaran els creixes. L'any passat vam fer un estudi d'impacte mediàtic a nivell de xarxes, a nivell de premsa, a nivell de per una empresa d'Alemanya, i va donar que l'impacte calculat de cost aproximat, si haguessis de pagar tota aquesta publicitat, no seria de quasi 3 milions d'euros, no? Vull recordar que, ja com a anècdota, que a Girona era l'impacte que presumia l'arribada de Joc de Trons, doncs aquest o sigui, té el mateix valor per dir-ho per una ciutat com Girona tan important i amb un esdeveniment tan important com que vingui una sèrie de primer ordre mundial, doncs nosaltres ho tenim a casa. Tenim a casa i creiem que aquí és on està l'oportunitat, aquí és on demanem a la gent que s'hi sumi aquest esdeveniment i traiem el rendiment tots plegats que realment es mereix.
Doncs Agustí Pérez, director de la cursa, el director de l'Ironman Barcelona, gràcies per atendre avui la trucada de Ràdio Calella.
Gràcies, i també vull agrair-vos a tots vosaltres i a tota la gent de Calella que sempre feu possible que li doneu a aquest cor, a aquest esdeveniment, i que parleu i heu lluitat sempre també per oferir la millor informació.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
2 minuts i arribem a les 2 del migdia. Com sempre, tanquem l'informatiu amb la previsió del temps, una previsió que anuncia canvis de cara a dijous i divendres. De seguida ens ho explica en Joaquim Serra. Com us deia, ens ho explica Joaquim Serra, quan vulguis, Quim.
Temps tranquil i estable que s'espera avui dimarts aquí al Maresme. Encara amb restes de núvols baixos, sobretot aquest matí, però seran sempre núvols poc importants. Aquesta tarda tindrem més sol. Pel que fa als vents, en conjunt seran fluixos i variables, situació marítima tranquil·la amb una mica de mar de fons aquest matí poc important, i les temperatures que pugen les màximes que s'enfilaran fins a valors de 27, puntualment als 28 graus aquí a la comarca. De cara a demà, augment dels núvols, i a última hora del dia podrien començar a tenir ja algun primer ruixat cap al Maresme Nord.
Marxem a partir d'ara la informació tota a radiocalella.cat, a perfils de Facebook i Twitter, i també, com sempre, el butlletí de les 6 de la tarda i també a l'infovespre a partir de 7:45 amb Marc Mir. Que passeu una molt bona tarda. Adeu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.